eren catalans. Ja. Hi ha un enorme grup de gent que forma part d'equips tècnics de tots els departaments que treballen molts projectes internacionals, que és una de les coses que crec que hem d'intentar conservar i cuidar, perquè cada cop venen més projectes internacionals a rodar-se a Barcelona, molt més que a Madrid, perquè la diversitat de paisatges que pot oferir Catalunya, de muntanya, de costa, i és enorme, i plataformes com Netflix i moltes altres hi posen l'ull, i és una cosa que no sé fins a quin punt es cuida suficient, perquè s'hauria de cuidar més, perquè et dona molta feina a molta gent d'equip tècnic, i també és una via per obrir portes a molts actors, que és molt més complicat treballar al Regne Unit. Ara, per exemple, amb el Brexit no és tan fàcil anar a treballar allà, si hem de rodar allà, per exemple.
No, tu tens les eines, perquè a més de l'anglès, el català, lògicament, i el castellà, el francès també tinc entès que... No sé si fins al punt com l'anglès a dominar-la tant, vull dir, o...
Sí, podria treballar en francès. Podria treballar... L'anglès el tinc més a mà, el francès està més desentrenat, però podria treballar. De fet, quan estava pendent de si m'agafaven o no per aquesta sèrie, tenia un càsting per una pel·lícula francesa que vaig arribar a gravar, i em van dir, bueno, sí, vull dir, si no surt una cosa, sortirà l'altra.
I tant que sortirà. I el Rocabora jo anirem a veure-la, que ens agraden.
A mi per què foten
les pel·lícules franceses,
Sí, ens encanten.
T'estiu, n'hi ha moltes de pel·lis franceses.
Més que d'americanes. Ha estat un estiu espectacular.
Escolta, Pep. He vist que... Hola, com estàs?
Hola, què tal?
És el nostre actor de doblatge particular.
Sí, és que he vist que la teva sèrie està doblada, però només al castellà.
Està doblada a molts idiomes, i ahir vaig fer l'exercici de mirar-me el doblat. Vaig posar la mateixa escena i me la vaig mirar amb tots els idiomes que està doblada.
El doble el Rafa Romero.
En castellà?
En castellà.
No el conec.
M'és igual això, perquè a mi m'interessa algú que et pugui doblar en català. Tinc alguna suggerència?
Doncs em semblaria fantàstic que ho fessis tu.
Que guai, tio!
Oh, escolta'm, clar, però tant català...
Seria increïble!
O la presència del català no s'ha previst...
Quan et puc doblar?
Pots parar un moment? No s'ha previst el poder doblar-la.
Alguna subvenció?
Pots parar un moment? Està previst un doblatge al català o no?
Això no en tinc ni idea. Això ho heu de preguntar a la cúpula de Netflix.
Qui doblarà la veu del supermercat, si no jo?
No,
però si ja és en català.
Precisament no s'ha de doblar.
T'he de dir que en aquells casos en què tant el doblatge català com el castellà faria difícil explicar alguns diàlegs, per exemple aquell que hem sentit abans.
És que, de fet, està doblada al castellà, i em sorprèn la quantitat de gent que la veu doblada en castellà. O sigui, gent propera, molt propera a mi, que els he dit, tios, o sigui, sabeu llegir, per l'amor de Déu. O sigui, és que em fa il·lusió, vull dir, m'he fet un curro, em fa il·lusió que em veieu en versió original.
Jo t'he de dir que sóc dels que mira doblat la sèrie.
Doncs
però no, ja ho sé, i t'entenc perfectament, però t'explicaré el per què. Jo, després del dia de feina, arribo a casa i dic, mira, doncs jo de llegir n'hem tingut prou avui, saps?
Ja,
i ara em poso a gaudir d'una sèrie de, en aquest cas, 8 episodis, 7 episodis.
7
episodis, i ja està, no la poso doblada. Segurament hauríem de fer l'esforç, i ajudaria a que gent com tu, que té l'anglès, que se l'ha currat perfectament, doncs tinguéssim un molt millor nivell d'anglès que no pas el que tenim, segur.
Te la veig doblada, doncs.
Què vols dir ara, això? Vull dir, ara exactament on vol anar a parar? No,
a veure, ho hem entès tot, ho hem entès tot.
Te l'han ficat doblada.
Te la fiques doblada? No, però és que no realment, insisteixo, jo crec que és una qüestió fins i tot d'educació, que hem crescut, segurament, jo crec que els més joves ara sí que neixen amb un altre prisma, que neixen amb un altre interès i que no tenen problema anar a buscar una sèrie en anglès i mirar-se els subtítols
i
ja està.
Suposo que més que fa uns anys també hi ha una feina enorme dels dobladors, vull dir que no vull que sigui una crítica això, no? Sobretot pel vostre company. Però sí que és veritat que jo no consumeixo els projectes doblats, però perquè quan jo mateix em veig doblat a mi mateix, per molt bé que em doblin, ho agraeixes si et doblen bé.
Va, digues alguna frase, va, que et doblo.
Estic molt content de visitar RAC1 aquesta tarda.
Home, no, però hauries de dir en anglès.
I'm very happy to stay here in RAC1.
Estic molt content de ser a RAC1 aquesta tarda.
És que tinc un jugador
ja.
Ha fet la meva veu exactament.
Si te'l vols endur, ens faràs un favor, també, digueu. Si te'l vols endur de passeig i que et vagi
una volta, no?
La típica
voz
d'un mosso d'esquadra.
El deixes al Masnou, allà. En aquelles cases de 3 milions i mig.
No tornarà llavors.
Si tenim sort i el detenen, perquè clar, no fas pinta de tenir una casa de 3 milions i mig.
Mira, ara que parlàveu de doblatge, vas estar en un projecte que havia tingut certa polèmica.
Aquestes
cites de l'última fornada, ja no sé quan
es
va estrenar, aquesta última temporada, que hi va haver problemes de gent que deia, no?, perquè s'havien doblat del castellà al català, del català al castellà, ja ni me'n recordo.
No, estaven rodats en castellà i es van doblar al català.
Els actors catalans ens vam doblar nosaltres mateixos, això sí, allà, jo cites, el meu capítol era mig en català, mig en castellà, jo parlava els dos idiomes i em vaig doblar tant al castellà perquè Amazon ho tingués amb tot castellà com al català perquè TV3 ho tingués tot en català. Sí, vaig veure la polèmica, tampoc vull ara entrar molt en profund en això, però sí que penso que a vegades també hi ha molta desinformació, no?, que tothom de seguida parlem i fem un incendi, però en realitat cites aquí el que va apostar i el que va posar la pasta va ser Prime, i Prime és en castellà, i TV3 es va sumar al barco, i hi ha un tema de tants diners poses, tant percentatge tens de català en un capítol, és així de senzill. I qui ho vulgui veure com una cosa negativa, doncs endavant, jo ho veig com una cosa positiva, que encara que sigui només un 30 o 40% de català per capítol, val més això que res. Jo crec que és positiu i que és, només així pots anar endavant. Si vas tancant portes, arribarà un moment que no es podrà fer, perquè hem de ser realistes i no hi ha tants diners a TV3, i no estic dient res que no sàpiga la gent.
No,
hi ha tants diners com per generar ficcions que puguin competir amb les plataformes. Per tant, hem de anar entrant com puguem, i els passets petits s'arriba més enllà.
De moment ens hem de conformar amb el paradís de la senyora.
Pots parlar. Sí, que és molt conformar-se, de dir.
Sí, és,
No critiquis el paradís de les senyores.
Tot l'estiu amb el paradís de les senyores. Parlant d'incendis...
Ai, com ho has lligat, això.
Ara, el 8 de setembre.
Epa,
quina genialitat de transició, Rocamora. El cuerpo en llamas, no?
La setmana que ve.
S'estrena. El dia 8, és, em sembla.
Dia 8, la setmana que ve, no? És
dia 8, dia 8.
Dijous que ve, crec. No, dijous o divendres?
Divendres
que ve el cuerpo en llamas. Rosa Peral. Jo crec que...
Una mica de Rosa Peral, no?
L'està esperant molta gent. Vull dir que, així com Hoosier in Carter ha sigut una sorpresa perquè la gent no l'estava esperant, jo crec que el cuerpo en llamas, Netflix ja s'està preparant el matalàs, l'estan esperant, i sobretot aquí a Catalunya estic segur que serà un bombazo perquè la gent coneix aquesta història, i jo he vist els dos primers capítols.
Ja els has vist?
He vist els dos primers capítols.
Quants en té, per cert?
En té 8, crec. No, tu... Sí, crec que en té 8. Uh-huh. Sí, 8, segur. He vist capítol 1 i 2, i a mi he de dir que em va agradar bastant, i no sóc, vull dir, no sóc un espectador molt... No dono per vàlid les coses en general, saps? I penso que està molt bé, i crec que el guió està a l'alçada de la història. Evidentment, la gent ha de fer un exercici claríssim, i és que qui ha vist Crims, la realitat és insuperable, i això és un fet. Llavors s'ha de fer l'exercici de, anem a veure aquesta ficció, com ens expliquen una història que ja sap moltes persones, no? I crec que l'exercici que ha de fer l'espectador és entrar en aquest univers, i crec que la manera d'entrar ha sigut molt intel·ligent per part dels directors i dels guionistes, o sigui que jo crec que...
Es van filtrar els tràilers, es van anar filtrant, de fet, sí, fa cosa de 3 setmanes, potser, o 2 setmanes ja, que es va filtrar el tràiler de la sèrie.
Sí, però aquí no pot haver spoiler.
No, clar, aquí el cas és el que és. No, el que sí que farem és redescobrir el cas vist des dels ulls de la direcció. És a dir, que entenc que també hi haurà uns canvis aquí, hi haurà certes llicències que s'haurà pres per fer la sèrie.
Més que llicències, hi ha temes legals, també. És a dir, s'ha d'anar molt en compte amb això. Vull dir que hi ha, és a dir, la resolució del cas és la que és. Tu no et pots inventar una resolució, que no pots fer el crim que no se sap què va passar, no? Llavors, hi han coses que aquí a nivell legal sí que s'ha hagut d'anar en peus de plom per no fotre la pota, no?
Uh-huh. De què fas?
Això, a qui interpretes?
Jo interpreto un dels inspectors, juntament amb la Eva Llorac, que és una actriu fantàstica. Som els dos inspectors dels Mossos que portem el cas.
T'has tossudet, amb el tema Mossos.
Jo m'encantaria, sort que cites no faig de policia, perquè si no aquest any la gent es pensaria que soc policia actor aficionat,
i que
no?
Intervé de tant en tant alguna sèrie.
A veure, m'encanta treballar, però escolta'm, ja porto dos polis seguits, si em poden donar una altra cosa, jo feliç, eh?
Un dolent,
o un bo és igual, però que no sigui policia, saps? O sigui, un descans de pistola i de comissaria, perquè sempre els policies, les escenes de comissaria és molt text i són molt pesades de fer.
Molt tècniques, paraules,
sí,
molt tècniques.
És molt pesat de fer, sí.
Més enllà del cuerpo en llamas, com es presenta la temporada, Pep?
Està tot bastant obert, la veritat. Normalment, a l'agost, els directors de càsting i les productores se'n van de vacances. Ara estem en època que comencen a engegar-se càstings per projectes que comencen a la tardor, i a la tardor comencen a engegar-se els càstings per projectes de l'any nou, no? Està tot a l'aire, no estic preocupat, vull dir que és una qüestió, aquesta feina és qüestió de paciència i anar surfejant els moments, o sigui que de moment tot per dibuixar, però bueno, amb ganes de veure què surt.
Doncs és la conversa que hem tingut amb el Pep Ambròs, aquest...
Paco, no et pateixis, que no hauràs de surfejar gaire, Pots quedar-te a casa meva quan vulguis, et faig unes croquetetes, eh? I et miro els ulls de ben a prop.
Perfecte. Aquesta tirada de canya que sí. està fent avui no li havia vist mai, crec, tan exagerada, vull dir...
Bueno, és que a mi, clar, saps, ell s'ha autoproclamat... que s'ha posat autoposant la creu de Sant Jordi.
Ah, està nerviosa i tot,
pot haver-hi no? cosa més sexy?
No l'he vist mai nerviosa.
A tu s'ha tacut alguna cosa més sexy?
No, home, sí, vaja, a mi sí.
Mira, l'únic que espero és... Mira, sí, espero que un dia no treballis i mirar-te la cara que fas quan tornis a la feina. Bueno, no, que a ell li agrada treballar.
Està completament sombrada.
Estic intentant juntar aficions.
Està completament sombrada.
El Pep Prieto també tiene los ojos igual, ¿eh?
Bueno, sí.
Són els colors de Disney Plus.
Blau
de Disney Plus. Trenco la plataforma.
El que deia, Pep Ambròs, actor, ara l'hem vist a Quién es Erin Carter, ara el veurem també al Cuerpo en Llamas a partir del 8 de setembre, totes dues a Netflix. Una ha estat un èxit perquè està ocupant el número 1 de sèries més vistes, l'altra sense ser... un, què et diria jo ara, un mag Fèlix, doncs en podem dir que també serà una gran sèrie i seguida per tothom, absolutament.
Jo crec que tal com s'està abocant la plataforma per moure-la i tenint de protagonista la Úrsula, que és la primera sèrie que fa després de La Casa de Papel a Espanya, té molts números de que vagi bé.
Apunta maneres. Sí. Pep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
I Pep Prieto, gràcies, fins dijous, no?
Fins dijous.
Amb cinema.
I tant.
Que es presentarà millor potser el cinema que la sèrie.
Sí, aquest dijous és més maco.
Ah, s'ha engrescat per això. Gràcies, Pep, que vagi molt bé. 3 minuts i serà un quart de set. Què dius, Pris?
Doncs mira que del 13 al 17 de setembre Andorra torna a convertir-se en l'epicentre de la cuina d'alta muntanya amb la segona edició de l'Andorra Taste. Els professionals hi trobaran desenes de conferències i ponències del 13 al 15 de setembre i el públic general podrà gaudir de propostes gastronòmiques plenes de sabor mentre gaudeix de show cookings, tallers de cuina infantil i música en directe del 15 al 17 de setembre. Informa-te'n a visitandorra.com.
3 minuts i serà un quart de set. Ens actualitzem. Pedrol, bona tarda.
Bona tarda.
Millor ja? Ara estàs...
Sí, millor ja. Sí, ara 12 minutets, ja és això.
Perfecte,
sí, sí,
gràcies, sí. T'ho agraeixo. Jordi Casals, bona tarda.
Bona tarda.
El president de la Federació Catalana de Futbol contesta la portaveu del govern, Patrícia Plaja, i li diu que no dimitirà pel cas Rubiales.
Joan Soteres li ha dit a Plaja que no es fiqui on no li demana ni que no és ningú per demanar la seva dimissió a causa de la seva reacció davant la justificació del divendres passat de Luis Rubiales davant l'actitud inapropiada que va tenir amb Geni Hermoso a la final del Mundial. La Generalitat ja li va cridar l'atenció a Soteres fa uns dies i fa tot just uns minuts el president de la Federació ha buidat el pap.
Ells que es dediquen a fer política, que es dediquen al futbol i a l'esport de Catalunya.
Tu dimitir no, ni tu planteges. Realment.
No som ningú per dir-me si haig de dimitir o no haig de dimitir.
A tot això, sumar pressiona el govern espanyol perquè mogui fitxa en aquest cas Rubiales sense esperar l'autorització del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport.
El PNB no es trobarà amb Alberto Núñez Feijóo i es limitarà a tenir-hi una conversa telefònica. D'aquesta manera, la ronda de contactes del líder del PP es limita a la reunió que mantindrà Pedro Sánchez demà al matí al Congrés i a una trucada a Íñigo Urkullu. L'endecari basc ha insistit que el PNB no formarà part de cap acord amb Vox i diu que la negociació és cosa de partits.
El tiempo previo en el que nos hallamos creo que corresponde a los partidos políticos la negociación, en su caso, para la conformación de mayorías. Para la elección de presidente y su investidura. No corresponde a los presidentes de comunidades autónomas.
Aquest matí Pere Aragonès també tancava la porta a una reunió amb Feijóo. El govern encara no ha rebut cap petició formal de trobada, però ja han avançat que no tenen res a parlar amb el líder dels populars. Els agents rurals rebaixen el risc d'incendi, sobretot al sud del país. De cara a demà, les úniques comarques amb risc alt seran les de Terres de l'Ebre, menys el Montsià, el Baix Camp, el Priorat, el Segrià i les Garrigues. Tot plegat ha permès la reobertura dels quatre espais naturals que a hores d'ara continuen tancats. Són la Serra del Montsant, les Serres de Cardoboix, les muntanyes de Tivissa, Vandellòs i el massís dels Ports. Precisament avui els agents rurals han posat 4 denúncies per accedir al Parc Natural dels Ports, tot i estar tancat. Els últims dies els Mossos fan controls d'accés i vigilen que ningú se salti les restriccions. I les agències de viatges alerten que els viatges de l'Imserso d'aquest any es podrien endarrerir fins Nadal. Per primera vegada el govern espanyol ha adjudicat tota la campanya a una sola companyia i les 3 empreses que han quedat fora han impugnat el procés, assegurant que el concurs estava mal dissenyat i que no es van valorar correctament els criteris de qualitat. continuïtat. Per tant, si la justícia accepta aquest recurs, a la campanya, que havia de començar entre mitjans de setembre i principis d'octubre, es podria retardar fins a 2 mesos. Això, segons la gerent de la patronal de les agències de viatges ACAB, Tatiana Tur, ha trastocat totes les previsions.
Estan parlant d'un any, aquest 2023, d'una normalització total i absoluta en quant a la venda de viatges. De fet, les xifres que tenim d'aquest estiu són xifres que es preveuen sobre el 2019, en la qual estan parlant de xifres rècord. Tot preveia que la campanya Alicerso sense retrasos també tenia que anar a la normalitat pre-Covid.
En aquest sentit, centenars d'hotels confiaven que en els ingressos generats per aquests turistes per aguantar la tardor, i la patronal hotelera de Benidorm i del País Valencià avisen un comunicat que s'estan plantejant tancar establiments. I a la resta dels esports.
L'Australia Kaden Groff s'ha endut la quarta etapa de la Vuelta a Espanya, en final a Tarragona. Enviat especial de RAC1 a la Vuelta, Albert Ferran.
El ciclista australià, segurament el candidat número 1 a aconseguir la victòria a Tarragona, ha confirmat els pronòstics i s'ha imposat a l'esprint d'aquesta quarta etapa, l'última part territori català. Groff ha superat els darrers metres al colombià Juan Sebastián Molano. No hi ha canvis a la general. Remco Evenepoel continuarà de líder amb 5 segons d'avantatge sobre el balear Enric Mas.
I en futbol, la central del Barça, Laia Codina, marxa traspassada a l'Arsenal. La futbolista de 23 anys, flamant campiona del món amb la selecció espanyola, no estava tenint tants minuts com voldria amb el Barça, que ara ha arribat a un acord amb l'equip anglès.
I el temps, més enllà dels xàfecs de les properes hores en sectors del Pirineu i Prepirineu Oriental, hem d'estar pendents dels aiguats que de nit i matinada poden descarregar el litoral i prelitoral central. En fer-se de dia desapareixerà i no seran fins a la tarda i al vespre que tindrem ruixats i algunes tempestes en àrees interiors de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Les temperatures recularan en molts sectors de les comarques de Barcelona i al nord de les de Tarragona, mentre que al Pirineu Occidental sumarem 2 o 3 graus.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Som els de Castells de RAC1 i us saludem des de la plaça.
Castells de RAC1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
El que ens esperen, grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars, gamma extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Tots som un. Així sona l'estiu RAC1.
És estiu, ja està sonant la tieta. Ven en vacances, et tranquis a sota el sol. És estiuet, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Passen 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda i parlant de catalans que triomfen.
Sí.
Armínia.
Què?
Avui és el seu dia.
Avui què? Avui... Farà un atac de cor, eh?
Avui no dormirà. Avui,
què passa?
Avui, ni avui ni demà, jo crec.
Digue-m'ho
que...
ja!
Tranquil·litzis, sí? De veritat, eh? Li demano, sisplau, que es tranquil·litzi. Ja ho dic, sí, pel seu bé i tot, eh?
Què passa,
Armínia?
Escolta.
El que té davant ara,
sí,
quan abans hi havia assegut el Pep...
Sí, aquest nen...
Comencem amb respecte. Sí, és molt jove.
No, sí, és tot el respecte del món.
És molt jove,
sí, sí,
efectivament.
És molt jove, sí.
Té 27 anys.
Exacte, tant... mira que nen. Sí.
És el Lluc.
És el... Hola, Lluc.
El Lluc Cruselles.
Què tal, va, com?
Lluc Cruselles, bona tarda. Un aplaudiment per ell, sisplau.
Hola, Lluc.
Aquest és el Dario.
Molt bona tarda a tots.
Què va fer?
És el millor xocolater...
Ho sabia! Va fer un elefant.
Ja traïdo algo.
Del, no, a veure, no és aquest tipus de xocolata, no. Estem parlant d'una altra xocolata, a la que es menja. D'acord? Ja està.
Ja
està. Sí, ja està, ja està. És el Lluc Roselles, 27 anys, és el millor xocolater del món i efectivament...
Del món!
Gràcies.
Ho estem aconseguint! Catalunya, el centre del món! Bravo!
S'està quedant sola, ho veu?
Sí.
Un altre cop.
I
està fregant el ridícul ja aquesta tarda. Està en aquell punt en què potser no té tornada. D'acord? Aleshores, Lluc, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Et passa molt això, que els hi dius l'edat, et veuen així amb aquesta camisa curta que portes avui, vull dir, vestit com si... Com
sí,
si
anessis a fer...
No, tampoc era això. I tu quan els hi dius, soc el millor xocolata del món, que no sé si ho dius gaire o no.
No, perquè al final crec que és fruit d'un resultat de molt d'esforç, no? I evidentment no m'agrada tampoc presentar-me
això. Però això per ligar tiene que funcionar. Jo iria per la discoteca diciendo... ¿no?
Això no ho sé, ja. Això ja és i tampoc no ho tractarem ara, això és cosa seva, això en qualsevol cas, cadascú que faci el que cregui convenient, però sí que és cert que ho vas aconseguir gràcies a una figura de xocolata de 3 metres, si no m'equivoco, que era un elefant enorme, que a més va voltar per diversos llocs.
Sí, llavors el que vam fer, evidentment, era... Clar, a París ho vam viure, pues, certa gent, va venir molta gent d'aquí a veure-ho, però jo volia que això pues, tingués el ressò i ho veigués la gent que s'ho mereixia, o també tornés aquí, no, al final, perquè tot això va passar a París. I va estar a Vic, va estar a Londres, també, exposat a Harrods, i ara mateix està al Museu de la Xocolata de Barcelona.
Quina ruta, eh?
Sí. Sí.
Que París, Londres...
La gira de l'elefant.
I com s'aguanta aquest elefant bé...
No, haig de dir que n'hem fet més d'un després, perquè, evidentment, el transport, clar, fins al de Londres es va quedar allà, i el... Sí que és veritat que el Gran Museu de la Xocolata, aquest és un dels que va anar a París. A París van anar dos, i era el que hi havia de reserva, i el Gran Museu de la Xocolata és un dels que va anar a la final.
En tenia un de reserva.
Sí, sí, sí. No podia fallar res, i si fallava alguna cosa havíem de tenir solució, i aquesta era una solució. Hi havia una rèplica igual, per si petava el primer, pues, tenia el segon a punt.
Però es pot menjar encara, està en bon estat, la xocolata? O...
No has portat?
No.
Es pot menjar.
Sí.
Encara avui, sí.
Evidentment, està a temperatura controlada i és una peça de xocolata que...
No caduca mai, la xocolata, doncs.
Si està ben conservada, a temperatura que toca, amb humitat que toca, es podria menjar sense problema.
Ostres,
a vegades es posa blanca pels canvis de temperatura.
No, senyor Trias, la veritat que no ho farem. No.
Això és un cavallo.
No, sí, és que no sabem ni què és això. Estiguis aquí, també vostè, avui. Per tant, vas fer dos elefants de 3 metres. Quantes hores és això, d'elaboració?
Aquests dos es van veure un mes. Un mes, dues persones... picant pedra, bueno, picant xocolata,
en
aquest sentit, però eren era el vuitè i el novè que fèiem. N'havíem fet abans 7 per entrenar, que evidentment tots es partien d'un lloc a l'altre, perquè tanta quantitat de xocolata i tant de risc, pues, evidentment era complicat, no? Però bé.
Clar, perquè a l'hora de pensar aquesta figura, quins càlculs et toca fer? No sé si un dia crec recordar que et llegia que deies que comparaves el que feies amb l'arquitectura una mica.
Va haver-hi amb l'equip creatiu del World, hi havia un arquitecte també que ens va ajudar en aquest sentit. Hi havia una escultora també que també ens va ajudar. Hi havia molta gent que vaig intentar, doncs, que tothom aportés el seu punt professional, no dins l'àmbit de la pastisseria, crec que és el més bonic, doncs, de compaginar oficis que no tenen res a veure i aportar coses una a l'altra, no? I això va fer, doncs, que tingués els seus fruits. Però, evidentment, hi havia parts buides dins de l'elefant, doncs, que feia que equilibressis els punts de gravetat i que tot tingués una mica més de facilitat a l'hora de muntar-lo i que no assumíssim tant risc.
Hola, bona tarda. Soc experta en punts de gravetat.
Sí, bona tarda. Sí. Com es diu?
Doncs em dic Maria Abajo.
És igual, vagi directament al missatge que ens vulgui vendre.
Necessita qualsevol cosa, aquest noi, doncs ens pot posar en contacte amb ell. Si és d'un arquitecte, també conec algú.
Sí?
Si necessita una, no sé, una persona experta, doncs, en finestres, també.
Hi ha algun missatge a explicar-nos? O...
Electricista?
No, hi ha res més, és a dir, és això.
És les pàgines grogues, bàsicament.
No, estem recuperant la història del Lluc, evidentment, molts la coneixereu, o possiblement la coneixeu, perquè això va passar el novembre, quan va ser escollit el millor xocolater del món, però per si de cas algú no sabia exactament qui era, doncs posem una mica en context de qui es tracta. I d'altra banda, ara anem a la novetat, i és que el Lluc acaba, una revista que m'ajudaràs tu millor que jo, perquè tu me la poses posaràs en valor. Hi ha una revista de ressò entre els rebusters, sobretot, no?
Totalment, totalment, dins del món de la gastronomia, que es diu Pasti Revolution i és de l'editorial Montaut Editores, que és una editorial que dins del món de la gastronomia doncs, ha fet projectes superpotents com un és el llibre El celler Can Roca, que van treure aquest últim any.
Sí.
Doncs, i dins del món de la gastronomia, doncs, és una editorial superpotent i té aquesta revista de pastisseria que surt cada 2 o 3 mesos i ara la que surt aquesta setmana...
Fa vergonya, eh? Ja ho explico jo. Doncs acaba de publicar 60 receptes de Lluc, aquesta revista que efectivament doncs, és una revista sobretot, jo crec que, enfocada als professionals.
Sí, totalment. Tot i que dins de cada recepta al final hi ha moltes receptes que es poden fer i evidentment totes es poden fer a casa, jo crec que té els dos punts. Sí que és una revista que de normal està enfocada als professionals, però crec que també hi ha molt a aprendre per veure la casa, ja sigui per inspirar-se o sigui per agafar receptes sueltes del que sigui. Però la veritat és que és una revista que fa molta il·lusió perquè resumeix els 10 anys de carrera que porto vivint. Jo vaig començar amb 17 anys...
10 anys? En tens 27?
En tinc 27.
O sigui, vas començar amb 17 anys?
Amb 17 vaig començar a interessar-me pel món de la gastronomia i amb 18 ja estudiava pastisseria i doncs és una mica un resum de què ha passat en aquests 10 anys, no? Són 60 receptes que estan ordenades en 10 capítols i a cada capítol el dedico a una persona que poc o molt o m'ha influït o m'ha ajudat o m'ha inspirat, que ha fet alguna cosa en aquest sentit. I llavors ells fan una recepta també, que aquesta recepta jo els vaig dir que volia que em descrivís a mi.
Carai!
Per exemple, algun exemple.
Hi ha l'exemple de la Sarai Ruiz. La Sarai Ruiz és una professora de l'Escola de Pastisseria de Barcelona que ha fet una recepta d'un pastís inspirat en una barreta energètica, pues perquè diu que jo sempre faig esport, que no paro, que no sé què. Doncs l'ha inspirat amb això, no? I és una mica buscar aquest sentit a les coses i que em fa molta il·lusió a mi també.
Perquè tu anaves per ciclista, si no m'equivoco, pot ser?
Jo, de petit, sí que competia en ciclisme, estava a la selecció catalana, i m'agradava molt el ciclisme fins que vaig veure que no m'hi guanyaria la vida, i ja està.
I que eren moltes hores, no?, damunt de la bicicleta.
També era un moment que havia de sacrificar moltes coses ja per dedicar-m'hi plenament, i veia, pues, que, evidentment...
El chocolate,
claro. Sí, no. Totalment, era una cosa o l'altra, no? I en aquest sentit, la pastisseria pues, és un ofici que al final tomo un ofici per dedicar-t'hi, i si més no, viure treballant.
Però ja et ve de casa la pastisseria o ets
no,
el primer?
No, o sigui... la veritat és que no. Res, la meva mare és assistent social, el meu pare té una empresa de jardineria, per tant, ja, res a veure.
Tinc
un cosí, que és l'Eduard Aliber, que té un restaurant i és realment la primera cuina literal que vaig entrar va ser a casa seu, a Mas Monells, i va ser allà. Va ser ell una amiga qui em va dir, va, si t'agrada una mica l'astronomia, vine a provar-ho. I res, ja vam ser-hi.
I allà vas entrar. Tornem a la revista, 60 receptes. D'aquestes 60 receptes que ens proposes, a casa es poden fer totes elles o alguna? O és més enfocat cap a l'àmbit professional?
No, algunes sí. Totes potser no, sí que hi ha alguna que potser necessites alguna cosa. Però bueno, amb temps i amb ganes, i si tens un mínim de material a casa, es podrien fer. Però sí que potser n'hi ha algunes que són una mica més complicades i també a nivell d'ingredients i tot, potser no trobaríem tot. Però sí, literal.
Amb un mallo de magdalenes puc fer algunes receptes?
Totes.
Sí, totes?
No, al final pensa que al final una recepta pot ser molt complexa, d'un pastís pot tenir que si una crema, una mousse i un pa de pessic, aquest pa de pessic la recepta la pots agafar i fer el pa de pessic sol.
Vale.
I tens una recepta interessant per fer a casa.
Vale. Pues ho provarem amb en Toñito.
Perfecte. No, el Toñito millor treu-lo de la cuina, el Toñito.
Hòstia, Lluc, ja has dit que han fet una recepta inspirada en una barreta energètica?
Totalment.
Hòstia, és que té molta energia, en Lluc, eh?
Sí,
no, com
sí,
tu, Rocamora, tu hauries fet una recepta d'una pedra, jo què sé, és que ets un muermo.
És el dia d'enfonsar el personal avui, veig, bueno, endavant.
Hòstia, en Lluc,
és fantàstic. No s'animi tan bé, vostè, vull dir que no sé què us passa tots avui, però vaja.
I és de Vic, no?
De Santa Eulàlia a Riu Primer.
Oh, bueno, que allà...
Oh, allà no és l'Arnau Molet, de Santa Eulàlia de Riu Primer.
Doncs potser sí, no ho sé, clar, jo el feia de Vic, però
no et sona, el de RAC 105 no et sona si és d'allà, tu, eh? Ostres, ara dubto jo.
Em diuen que sí.
Sí, oi que sí? És que a mi em sonava que l'Arnau Molet, que és el company...
Hòstia, clar que porta en marxa, llavors!
De les tardes a RAC 105.
Que viu a Santa Eulàlia.
I punxa, és veritat, no me'n recordava, perdó, punxa aquest divendres a la Festa Major de Santa Eulàlia.
Oh,
ja
ho tens.
Tot s'ha de riure, primer Festa Major.
Ja ho tens, tot lligat. No el tenim per aquí, ja, clar, l'Arnau no el tenim per aquí.
El tenim al directe de RAC 105.
Està ara al directe? Jo, o feia matins?
Ah, no, no, clar, no, ja és tard, ja ha marxat, sí.
A veure si pots trucar a l'Arnau un moment, home, que potser ara creuarem aquí dos il·lustres de... Ostres, quanta gent viu allà? No, no, som... sabeu gaires.
Ara ja em sap greu dir-ho, abans no passàvem dels 1.000 i era, no, som 900, no, som ja 1.400 i...
Home, tampoc és tant, vull dir que, però... Sí, però bueno, que està ben repartit, allò,
sí,
el tema de...
Petit, però sí.
Il·lustres per habitant allà. Ah, està ben repartit el tema.
Home, tenim en Pep Sala.
Carai, tu, escolta'm, sí, per metre quadrat, sí, això...
És increïble, és increïble.
Us aneu repartint els pregons de Festa Major, us els aneu repartint entre vosaltres, o què?
No, mira, és demà passat el pregó i intentarem ser allà, intentarem ser allà.
Ja l'has fet, tu, encara no?
Jo vaig l'any passat.
Ah, molt bé.
L'any passat, l'any passat. Era bé, dos mesos abans d'anar a París i...
Abans de ser el millor del món, eh? Ja confiaven en tu.
Bueno, perquè s'havia fet una prèvia, o sigui, per anar a la final del World Trail Master s'havies de guanyar el World Trail Master a Espanya, i es representa que ets el millor xulet d'Espanya. Llavors, amb això el poble ja em va estimar prou i ja em va dir, va, fes el pregó.
Ai, perquè sabien que fotria un text ben dolç.
Després
seria,
mi, però,
seria amable.
Però no ens seguim. Escolta'm, en tot cas, sobre el fet de les hores a la cuina, clar, entenc que són moltes hores les que et passes a la cuina, tu.
Totalment. Bé, i al final, i ara, després de tot això, ja no només és l'obrador, en aquest sentit, sí, però ja no només és l'obrador, sinó tot el que comporta o ha comportat això a nivell de projectes, a nivell de pensar coses noves, a nivell d'equip, de cuidar l'equip i d'intentar ser-hi en tots els sentits, però bé, vull dir, disfrutant molt, la veritat, de tot el que està passant. Però sí que és una feina que comporta hores, que ha sacrificat, de caps de setmana, de festius, i ja, però al final jo crec que un ofici, si el vius i t'agrada, ja no està. Et preocupa treballar cap de setmana, treballar els festius.
On es poden comprar els pastissos o la xocolata que fas? Entenc que hi ha un lloc on es pot,
sí,
adquirir,
sí, sí,
això.
És el Carme Pastisseria de Vic, que és on tenim tota la línia de pastisseria, i bé, la veritat, de moment molt bé, i de moment qui vulgui ha de pujar a Vic, però esperem aviat ser per aquí a la capital.
Ah, escolta'm, que ens estàs donant una exclusiva o què?
Exclusiva. És el moment. Llença-t'hi sense cap mena de problema.
Jo crec que guanyar el campionat del món de xocolateria i no tenir una marca de xocolates, doncs no tenia sentit, i el novembre llancem la marca de xocolates, que és Eucària Llucruselles, i estarem presents a Vic, evidentment, Osona, i si tot va bé estarem presents a la capital també.
Carai,
a veure, què podem fer perquè tot vagi bé? Es pot fer alguna cosa? Ja està mig encaminat?
No, de tot encaminat.
Llavors ja està, tot anirà bé, cap problema.
Tot ha d'anar bé.
Ara hi ha un moment delicat, ara, perquè clar, hem tret el nom de l'Arnau Mulet, que el tenim en línia, per cert, i ara espero que aquest home, que també va a la seva, ja t'aviso un temps, sàpiga de qui estem parlant, perquè aquesta home potser li dic, que tens el Lluc, que és el millor xocolater, sabies que és el teu veí o no? Arnau Mulet, com estàs? Bona tarda.
Què passa? Bona tarda, com esteu?
Bona tarda.
Ei.
No em facis quedar...
Quina embarcada, això, no? Que estava jo aquí tornant cap a la plana i em truquen, no, és que estem parlant de Santa Eulàlia, a veure si vols entrar en antena. Doncs, bueno, entrem en antena, clar.
Exacte,
que sí.
Ah,
si s'ha de parlar d'Osona, es parla bé.
De fet, és un atracament en tota regla i demano disculpes, sí, d'avançada, evidentment. Però, escolta'm, vale, tu saps que ets, sí, veí del millor xocolater del món o no?
Sí, en tenia constància.
Ara
no m'agrades. Personalment, ara, però en tenia constància. De fet, la mona de Pasqua d'aquest any, el meu fillol, va ser la seva mona de Pasqua.
Què et sembla?
Bona tarda, m'encanta.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, ens veurem aquest divendres, no?
Sí, una altra embarcada, mira.
Però bé, el poble no és tan gran, no?
Aquest divendres estarem punxant amb un col·lega també de Santa Eulàlia, amb en Guillem Viver. Estarem allà, som-hi DJs, ens diem, què et sembla?
Som-hi DJs?
Gas avall.
Sí, som-hi DJs.
Som-hi. Molta estona.
Estarem allà punxant fins a altes hores de la matinada i, bueno, sí, a tot el que dongui el cos i a tot el que dongui la festa.
Som-hi DJs, molta estona, amb el nom no vau estar-hi tampoc, no? Vull dir, vau estar relativament poc, oi?
Mira, no t'explicaré la història perquè és una mica llarga, però diré que tot ve d'un programa de ràdio, sí.
Home, potser sí que has d'allargar-te una mica les
hores. No et passis. Et pensa que demà entres a les 9 a treballar, però vaja, però un resum.
Jo vaig començar a fer ràdio a Ràdio Voltregà, que és una ràdio municipal de la comarca, i allà fèiem un programa que es deia Som-hi,
I es deia Som-hi perquè sempre que presentàvem les cançons al final dèiem Som-hi, i vam dir tu, doncs ja... No
Som-hi! La història no, tampoc...
Perquè més al cas, al cap, no, doncs ens diem Som-hi, està Som-hi Radio Show, què et sembla? Però ja està, ja us he explicat la historieta que tampoc n'hi ha per tant.
No, i no era tan llarga, no era tan llarga, en absolut.
No era tan llarga.
Escolta, doncs no, Arnau, només volia creuar dos dels il·lustres de Santa Eulàlia de Riu Primer, jo crec que és el moment de creuar-los.
Hauran de fer un cafè algun dia, si us coneixeu.
No, saps què? Farem un gin tònic divendres i ho acabarem abans.
Ah, mira, ja està.
Això, perfecte.
Ah, mira, l'altre com s'apunta ràpid, eh? No, tonto no és, tampoc. Arnau, moltíssimes gràcies. Abraçada forta.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. T'espero divendres, eh?
Sí, tant, i tant.
Sí. Hi ha bones cadires, però no, a Santa Eulàlia?
No, però tu et vull a primera fila, sí, Xavi.
No pateixis.
Sé que t'agrada la festa, que vamos. Home. Que ara aquí vas molt de sèrio, però...
Ara m'agrades. Digue-li al Quim, ara, quan pengeu ja us parleu. Va, cuida't, Arnau, que vagi molt bé.
Apa, que vagi bé. Adéu.
Som-hi, bolet. Som-hi. Què vols, Rocabona?
No sé, t'estic...
Què és aquesta mirada
còmplice? Estic intentant veure cap a on evoluciona aquest Som-hi Mulet, si hi havia algun pas més o no.
Com que he sentit Som-hi, ja m'he animat.
Ja et veig.
Però ja sé del tercero de Som-hi DJs.
Sí.
Doncs aquí el teniu, el Lluc Rosellas, que avui ens ha vingut a parlar de cuina, vaja, a parlar de xocolata, el millor xocolater del món, i d'aquesta revista que ha publicat les seves 60 receptes, amb homenatges inclosos, no? Perquè em parlaves de la professora, i algun cas més, per exemple?
Totalment. Tots han marcat un moment de...
Sí.
Quin eco, eh?
El record. Com està l'església. Que no em veig cara d'església, doncs mira...
No és cara cap allà,
que sàpiga el que experimenta la gent quan entra a una església. A veure, explica'm.
No em quedaré sense menjar estant a una església, però... seguim.
Cada cop m'agrada més.
Són 10 persones que han marcat algun moment de la meva vida, des de professors a la Sarai, que ja que ho he posat amb èmfasi, o l'Enric Monzonis, que són qui em van ajudar molt al concurs, van ser una mica els meus padrins en aquest sentit, persones que he coincidit, com la Ruth Gou, això m'ha parlat de professors, de l'Eric Ortuño, Ricard Martínez, el meu primer jefe en aquest sentit, que va ser en Joan Maria de la Pastilleria Barcelona, llavors ja la cap d'obrador actual del Carme, que és a la Sènia, i també acabem un petit homenatge a Miquel Serrano, que Miquel Serrano és el cap de fàbrica d'on estem, a dins de l'obrador del Carme, que és dins del grup Pàvic, i està una mica també onejat en el pan, en aquest sentit. Bueno, són persones que al final...
Importants per tu en algun moment de la teva vida.
Sí, important, que m'han apoyat moltíssim i que m'han aportat o m'han ajudat en tot aquest camí.
I de les teves receptes, una que puguis dir molt ràpid, que puguem fer a casa?
Una que vull dir, hi ha una tartaleta de xocolata, crec bastant assequible i bastant viable i molt bona.
Perfecte. Doncs ja tenim recepta per anar fent. Ja podeu anar putinejant a la cuina. Tu no, insisteixo, cunyito. Ja com passi la gala.
Puc encendre el foc?
No. En absolut. Acabo amb 27 anys, havent estat escollit el millor xocolater del món, tenint marca pròpia de xocolates d'aquí a no gaire, fins i tot es podran comprar a Barcelona. Què et queda per fer? Quines són les fites que et proposes o que et poses ara a l'horitzó d'un curt termini, lògicament?
Horitzó a curt termini. Primer de tot, evidentment, que funcioni la marca, que funcioni el nou lloc de producció que estem preparant, que serà potent i serà bonic, i disfrutar de tot el que està passant, no només jo, sinó totes aquestes persones que formen part de la meva trajectòria, tothom qui m'ha ajudat, doncs que tot el que estigui vinguent, que siguin experiències, i tot el que estem fent, tota la marca, ho estem fent al final per disfrutar entre tots, per viure experiències noves i poder-ho compartir. Per tant, això, a viure experiències que no sigui monotonia i a disfrutar la vida.
Perquè això del millor xocolater pot ser reescollit l'any que ve o és títol anual?
Es fa cada 3 anys.
A cada 3 anys,
d'acord. I un cop l'has guanyat no et pots tornar a presentar.
És com el millor restaurant, que tampoc no es pot tornar a presentar com el millor restaurant del món, eh?
Totalment. I ja quedes allà, llavors sí que passem a ser jurat o formar part de l'organització.
Llavors però... ja la bona vida, no? Ja no t'estressa.
No, perquè al final és més... Jo ho considero com més pressió, en el sentit d'ara no podem afluixar, o sigui, no pots fallar en cap moment. Abans potser, no, tampoc t'ho podies permetre, però si algú fallava, bueno... Ara, si algú ve a comprar, ell vol comprar 0 errors i 100% de perfecció. I així ha de ser, i així serà.
Lluc Rosellas, moltíssimes gràcies per venir aquí a visitar-nos. Que vagi bé divendres.
Moltes gràcies.
Ja m'explicareu, o ja m'ho explicarà l'Arnau millor, i a veure com ha anat tot plegat.
Totalment.
Gràcies per venir, que vagi molt bé, molta sort.
Moltes gràcies.
Són 2:15 de 7 de la tarda. Farem una petita pausa, molt curta, i de seguida rebem la veterinària.
A partir del dissabte 2 de setembre, es produiran noves afectacions de trànsit al llarg de tota la Via Laietana. Amb les obres que s'hi estan fent, guanyarem espai amb voreres més amples, menys trànsit i menys contaminació. Planifica els teus desplaçaments amb temps i consulta els canvis en la circulació al web barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Ofertes exclusives a Ford Covesa.
Estrena cotxe amb les millors condicions.
Ford Puma i Ford Focus per 325 euros al mes.
Per només 325 euros.
Sense entrada ni quota final.
Sense entrada ni quota final.
Aquestes i moltes més ofertes fora
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Pugen
o baixen,
cap a la dreta
o cap a l'esquerra.
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos.
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Restrena cotxe Autovivo. Escull entre més de 350 vehicles, quilòmetre zero, gerència i seminous, directes de concessionari i amb etiqueta ambiental totalment garantits i que podràs finançar el 100%. Vine a veure'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
T'agradaria conduir un vehicle 100% elèctric? A Romacruma Mazda tenim la solució. Descobreix ara el nou Mazda MX-30 100% elèctric per només 220 euros al mes. Sense entrada i amb tot inclòs. Aprofita aquesta oportunitat. No esperis més i pregunta condicions. Informa-te'n a Romacruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacrumamazda.com.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard. A la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Apropa't a Auto 88 i descobreix totes les ofertes que tenim disponibles. Tenim una àmplia selecció de cotxes elèctrics, híbrids urbans, SUV i 4x4. Tria el que més s'adapti a les teves necessitats. Auto 88, concessionari oficial Fiat, Abarth, Jeep i Alfa Romeo a Barcelona. Més informació a auto88.com.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC1.
Falten 2 minuts perquè siguin 6:45. Tancarem ja la recta final de la versió d'avui amb l'Imma Puigcorbé, que és la nostra veterinària rural de referència. Imma, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Ja sabeu com l'Imma...
Hòstia, és fantàstic.
Hem anat repassant històries animals, de fet, històries que ella mateixa s'ha anat trobant, i de la importància, alhora també hem parlat del que suposa ser ramaders a casa nostra i, per tant, consumir productes fets per ramaders de casa nostra. I em sembla que avui la història també anirà d'això, no anirà tant de quins noms eren, Imma, per exemple, recorda'm algun nom dels que hem repassat?
Bueno, que veu batejar vosaltres amb Vinet.
Amb Vinet, sí.
Vinet, sí.
O Vinet, sí. El que anava borratxo.
Sí. Teníem la Quintaneta.
Ah, això, la Quintaneta.
La Quintaneta, i tant. Ai, la Quintaneta, sí. Que era maca.
En definitiva, històries d'animals que ha anat trobant-se pel camí l'Imma.
I l'Emu, també teníem l'Emu. Eh?
Vinga, amb l'Emu.
Aquí més tenim.
Que te'l presenti un dia, l'Emo.
Home, i tant. Hem de fer una foto.
Vulgui, sí. El dia
hòstia,
que vulguis,
l'Emo. L'Emo i l'Emo. L'Emo i l'Emo.
I el Quim.
El Quim. Com es faltaria? Ah, és que és fantàstic.
És fantàstic, sí, és fantàstic. Sí, és fantàstic. Però dèiem que avui no anirà tant d'històries que s'ha trobat l'Imma, sinó alguna cosa més reivindicativa, no? Vens més guerrera avui.
Sí, avui vinc de, amb discurset.
A veure, a veure.
Bueno, com sabeu, això, us he anat explicant històries setmana rere setmana, no? Però una de les històries que jo em trobo dia rere dia és que cada cop hi ha menys famílies pageses al nostre territori, no? He vist tancar moltes granges i podria comptar amb els dits de la mà les granges que realment són projectes nous que s'han obert, no? Jo crec que al final la pagesia d'aquest país el salva una mica l'amor, la constància i potser fins i tot la malaltia, aquestes ganes malaltisses que tenim, no?, de treballar la terra i de criar animals. Perquè res més, la ramaderia tradicional en aquest país està condemnada a morir enfront de l'agroindústria, no? Ens hem acostumat a menjar molt barat, però també volem que les vaques pasturin, que les gallines tinguin el seu espai i que els porcs es puguin revolcar en una bassa de fang. Però l'economia global, on estem, no ha protegit la gent del territori que feia aquestes coses i que les està fent d'aquesta manera, que les fa bé, no? I els aliments barats que ens arriben des de fora ens inunden el nostre mercat i competeixen d'una forma injusta en el sentit de la seguretat alimentària, fins i tot el benestar i sobre el territori, no? Quan comprem xai de Nova Zelanda, per exemple...
Ara ja estava pensant, ho comentaves l'altre dia, no? Que molt del xai que consumim aquí ve de fora. Nova Zelanda. Tu.
Sí, a més congelat, que dius, el descongelen i el posen.
Pitjor no es pot fer, això.
No, fatal.
Però i això com ho podem saber, aquesta Nova Zelanda?
Ai, deu aparèixer
l'etiqueta. Fixeu-vos-ho amb els kiwis, però amb el xai no.
Doncs fixis en tot.
I a la carnisseria també pot ser, o no?
També hi ha carnisseries que pues no aposten pel producte de proximitat.
Clar, i aquí no ho saps.
Clar, hem de tenir confiança en el nostre carnisser que ens pugui realment pues, dir d'on procedeix aquella carn, no?
D'acord.
Bueno, pues, quan consumim aquest xai de Nova Zelanda o aquesta vedella d'Argentina que sembla que tingui un renom, no? Molt gros, no? Ostres, la carn argentina, no? Mm-hmm. O, per exemple, la beguda de soja, estem condemnant el nostre sector primari a desaparèixer, no? Contaminem el món i, a més, fem que sigui una mica pitjor per tota la gent que vindrà darrere nostre, no? I també estem condemnant, per exemple, el nostre país a incendis cada cop més greus. I Europa, per exemple, no, que estic parlant de seguretat alimentària, té la normativa més estricta a nivell mundial de seguretat alimentària. Quantes fruites i verdures... És que ja no es parla de carn. Fruites i verdures s'han retirat últimament del mercat perquè venen de països tercers carregats de pesticides. Ja només per això no hauríem de comprar fruita i verdura procedent de fora. Mm-hmm. Vale? Però no vull culpar més els consumidors. Penso que no tenen la culpa de tot, no? Perquè al final... El que ens vol l'agroindústria és que siguem ignorants. Perquè qui sap quan es planten les tomaqueres?
Aquí no comencis a fer preguntes d'aquest tipus perquè ens sortirem escaldats.
Bueno, també és cert que el que ha canviat també la calor també ha variat l'època de recollir el tomàquet, també.
També. Però ja ningú sap quan és l'època dels tomàquets. O ja ningú espera les cireres a l'estiu,
per exemple.
Perquè
en tens tot l'any.
Perquè tot l'any...
Sí, sí.
Ara ja hi ha tot l'any i tot s'hi val, no? Però també hi ha consumidors molt conscienciats. I jo que els vull donar les gràcies de cor, perquè gràcies a ells hi ha molts petits projectes a casa nostra que segueixen endavant, no? aquests petits projectes que ens vertebren el territori, no? I ara que ja he parlat una mica de consumidors, vull encetar un meló molt perillós.
A veure, ara.
I em vull...
Vinga, per l'últim dia.
Em vull ficar a assenyalar el paper de l'administració en tot aquest assumpte. I m'agradaria assenyalar aquest paper de l'administració per no fer res o no fer prou perquè aquest desastre no s'aturi, no? Cal protegir i sobretot traçar un pla de futur per al nostre sector primari. I és que és urgent, és tan urgent que potser ja fem tard, vale? S'emplena la boca de sobirania alimentària i jo em pregunto, quantes escoles públiques, quants hospitals, quantes residències de gent gran estan treballant en producte de proximitat? Quantes? El meu avi sempre em deia, no? Cal predicar amb l'exemple. Doncs ells podrien començar per aquí. Algú s'ha plantejat mai quina direcció han de prendre com a país respecte a les famílies que ens produeixen el menjar i gestionen el territori? Escolteu, nois, que la pagesia no dura 4 anys, com la seva legislatura, sinó que la pagesia necessita un rumb, un pla de 10, 20 o 30 anys a la vista i anar tots a una, no? Ens sentim orfes vers aquesta administració, no? La nostra professió ja ni surt en el nom del departament que ens representa. Ara s'anomena, ara ja no és el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, sinó que és el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. I és un departament que, per exemple, ara aquesta setmana ens està demanant als pagesos unes fotos dels camps, de collita dels camps, que ja no estan als camps perquè ja s'ha segat per tal de cobrar unes subvencions. Per tant, és un departament que necessita trepitjar més el camp, perquè ens sentim que no... que diguem que no fan la feina com caldria, que no saben realment què estem fent nosaltres al camp, no?
Alguns però hi hauran que com a mínim ho intenten, no? Dins el departament és molt gran. Perquè
hi ha molts funcionaris que estan disposats a ajudar-nos. Què passa, però? Que la normativa és tan estricta i poc flexible que estan lligats ells, pobres, de peus i mans. Per tant, no és culpa dels funcionaris, sinó és culpa d'una normativa que no ajuda a la pagesia d'aquest país, vale? I aquests pagesos són molt tossuts i tossudes, perquè aquí seria el boig, no?, que continuaria un negoci perdent constantment, tenint pèrdues, no?, constantment, depenent d'intermediaris i, a més, de la variació del preu dels aliments de l'altra punta del món, ja no del costat de casa, sinó de l'altra punta del món. A més, aquesta pressió, no?, que t'ofereixen milions d'euros per comprar-te la teva masia centenària, per fer-hi turisme o una segona residència. T'ofereixen diners per posar plaques solars als camps. T'ofereixen diners per vendre les terres a un fons d'inversió estranger. I qui li recrimina a un pagès que es vengui les seves terres o la seva casa si fa tants anys que no guanya el que li pertocaria? I té tot el dret, no? Per això cal que els pagesos es guanyin la vida. Els masos estan construïts per treballar la terra i per criar animals. I els camps són per plantar-hi. Per tant, per favor, les plaques solars sobre les teulades i els fons d'inversió no haurien de poder especular amb el nostre aliment que tenim a casa dia rere dia.
Emma, jo crec que tinc la frase perquè els hi diguis a tots.
Sí.
És no, molt curta, és molt curta, és molt efectiva, és molt contundent i és enèrgica.
Digue-la.
I a tothom li va agradar molt.
Quina és?
Vinga, un, dos, tres... Que els bombin!
A tots!
Que els bombin a tots! Que bombin els fons d'inversió! Que bombin a...
Ja està.
El Collboni!
Ja està. Molt bé, senyor.
Sí!
Que
els bombin!
Sisplau, segueix, sisplau. I acaba aquesta reivindicació. Ja et dic que ja l'hem vist avui venir enèrgica i diuen... De fet, ens ha dit... Doneu-me 10 minuts avui, que els necessito després de parlar-vos d'històries amables i de... contes que acabaven bé, perquè la majoria que acabaven bé diu, necessito que perquè sapigueu que aquests contes acabin bé, doncs al darrere hi ha una feinada que estem fent nosaltres i que potser hauria de fer algú altra gent que ens està deixant una mica deixant-se de la mà de Déu.
Sí, amb el cul a l'aire, bàsicament.
Jo volia buscar un altre eufemisme, però vaja, també m'està bé aquesta, gràcies.
I a part de tota aquesta pressió, no, que us estic explicant, no, de fons d'inversió i gent que vol convertir el món rural en el que no és, el sector ha de suportar, per exemple, sentir-se dir, no, que és un maltractador o un terrorista ambiental, no? Per gent que fins i tot no ha trepitjat mai una granja o gent que només ha vist vídeos hipereditats, ultraeditats al YouTube, amb imatges que a més són fora de context, no? Hi ha centenars de granges en el nostre país que tenen les portes obertes. Per tant, anem-hi, visitem-les, que ens expliquin com treballen i després, a partir d'aquí, podrem criticar-les, no? I amb tot això anem perdent la terra fèrtil, la capacitat de sobirania alimentària del nostre país i, a més, a marxes forçades. Vale? El món rural, per tant, necessita una mirada més profunda i, sobretot, molta més estima per part de la gent. Entendre que són els pagesos i pageses qui ens alimenten i cuiden i gestionen el territori on vivim. Com a consumidors, podríem buscar més enllà del bric de llet o la caixa d'ous que comprem, o del cartró d'ous que comprem al supermercat, qui hi ha darrere produint aquell aliment? I hauria de ser això una acció entusiàstica, qui és el boig que menja carn d'un animal que no sap d'on ve i com ha estat criat. L'alimentació és molt més que no només omplir-se la panxa, no? I per l'administració, que s'espavili, sisplau, que no s'adormi, perquè costarà molt i molt revertir el que la mala gestió d'anys ha portat a la pagesia familiar d'aquest país a la corda fluixa i a la desaparició. Prou paperassa, sisplau, més accions que beneficien a la majoria, al medi ambient i a la gent de casa. Mentrestant, a la gent del món rural seguirem posant-nos sueros intravenosos, prenent antiinflamatoris o un calmant i perseguint davant. Perquè, gent, estem a la UCI, però estem vius. I amb ganes de lluitar
acaba
per un món rural viu i per una pagesia familiar forta i pròspera.
Sí! Bravo! Bravo! Visca! Visca!
Som-hi! Presidenta!
Visca!
Som-hi, Imma! Doncs aquest és la cloenda que ha volgut fer l'Imma Puigcorbé, aquesta veterinera rural que s'ho treballa moltíssim, que no només es dedica a la seva feina, sinó, com veieu, també es dedica a reivindicar la seva i la dels que l'envolten. Aquestes famílies pageses que diu que cada cop en són menys. Tan al límit estem?
Estem al límit, estem molt al límit. Sí, perquè hi ha molta agroindústria, però aquesta agroindústria no vertebra el país. Al final, les petites granges familiars són les que realment donen vida en el món rural.
Doncs Imma, escolta, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per avui i sobretot per aquestes 6 setmanes que ens has acompanyat explicant històries de emus i de cabretes i
les cabretes
sí. De vaques.
El vinet,
sí, exacte.
O va dir que no tenia cul.
Tenia 3.
Sí, el vinet, exacte. Doncs totes aquestes històries que ens han anat explicant els dijous, avui ho hem canviat per qüestions d'horari que ja anirem explicant, però vaja. I que t'agraïm moltíssim, Imma, que hagis compartit amb nosaltres aquestes històries.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Merci per tot.
Va, que falten 4 minuts perquè siguin les 7 i encara vull fer un pas per Tarragona perquè hem deixat de la mà de Déu, també sí. Nosaltres, en aquest cas, l'etapa de la Vuelta i tenim l'Esteve.
Estava fent la transmissió, m'heu tallat.
L'Esteve, no, l'Esteve real.
No us ha agradat?
En què quilòmetre està el pelotón?
No, s'ha acabat l'etapa, s'ha acabat ja. Vull dir, deixeu-me trucar a l'Esteve, bàsicament per saber si hi ha hagut algun problema afegit, perquè parlàvem molt de Barcelona i de totes les històries que van passar. Esteve Giral, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Esteve. Com ha anat aquesta etapa? Ha anat bé?
Han arribat bé. Hi ha hagut una caiguda poc abans d'arribar en una carretera que de moltes rotondes i de força complicacions. És, de fer la rotonda que han de patir tots els tarragonins i tarragonines
sí. Quan
han d'anar a buscar el tren d'alta velocitat.
Ah, mira,
ja riu ell, ja se n'en fot directament.
Clar, no, és que és per riure per no plorar, perquè és una carretera amb rotondes i bastant pesada, i els que estaven seguint en directe l'arribada de l'etapa de la Vuelta a Tarragona destacava les rotondes. Jo pensava, sí, ara us molesta les rotondes.
Un desastre. Si les haguessis de fer cada dia anar a buscar el tren. Un desastre a Barcelona, igual que a la plaça de les Glòries.
No perd oportunitat, no perd pistonada, vostè tampoc, per fotre merda.
No s'han quedat a les fosques, No es queden a les fosques, Esteve.
Aquí han arribat a una bona hora.
Clar, i no hi havia pluja, ni
pluja. Ha lluït la ciutat com es volia, bonica. Hem vist també el campanar. Sabeu que Valls tenen el campanar més alt de Catalunya?
Sí,
més enllà de catedrals. Doncs també l'hem vist, aquelles imatges de la Vuelta tan boniques, aèries. Doncs el campanar de l'església de Sant Joan de Valls.
Preciós.
Mirant al cel.
Què et sembla? Mira, és que
mentre els ciclistes es dirigien cap a Tarragona.
Soc tan fan de l'Esteve i les cròniques rigudes que no, o sigui, jo estaria al dia sentint cròniques teves mentre te n'enfots una mica de...
Ahir ens ho vam passar bé.
No, va estar molt bé allà. Vas fer la pregunta clau, a més.
Sí, mira, em va venir com al cap. Va ser com una cosa que és estranya, res premeditat. Diu, tu havies pensat molt? Dic, no m'havia pensat res, però al veure tot allò, dic...
Soc un geni.
Ara.
El trobes a faltar o no? Una mica, a Víctor Francos. No, acabar la tarda amb ell, amb aquella
jo
conversa refusada.
Abans no acabi la setmana, convocarà alguna altra cosa. No? Avui he vist el seu superior, el ministre Iceta, ha convocat a Madrid. Per tant, suposo que ja s'han acabat les vacances d'estiu.
Sí, no dubtis que ara, quan hi hagi la resolució del TAT, famosa, tornem-hi. Ja ens va avisar, va reamenaçar ahir que estaran constantment amb rodes de premsa.
Jo proposo que faci la roda de premsa a la platja. Seria una gran manera d'acabar, no creieu?
Qual? Absolutament. Exacte, quina?
Qual? En què playa? No? Esteban, en què playa?
Per exemple, el Torn, no? Tots en pilotes. Que és una mica com ens hem quedat, no? En tota aquesta història.
És sensacional. Per tant, final d'etapa sense problemes, cap queixa, cap història a comentar, tot en ordre, oi?
Que a mi em consti, no.
¿Quién ha ganado?
Sempre poden aparèixer coses estranyes. Han arribat a l'esprint, però no em facis dir que he guanyat. Això li pregunteu a Albert Ferran, que és el que domina la
matèria. Fantàstico.
Estem a FNF5, però no tenim el guanyador. Rocamora Ponsa.
Podries
trobar guanyador.
Ho està posant, eh?
Etapa.
I ja està, no?
Vuelta.
Això és igual. Qui ha guanyat, dius?
Tarragona.
No sé, pot ser aquest, jo què sé. És la...
Groves, ha guanyat Groves. D'acord?
El de los hermanos.
El de los hermanos. Escolta'm, Esteve, gràcies per tot i per aquesta rúbrica final. Jo crec que necessitem una rúbrica final de l'Esteve Giral a cada programa.
Doncs jo, quan convingui, aparec. I divendres, si Déu vol, espero estar aquí amb vosaltres, a l'estudi, eh?
Gran notícia.
I voldrà, crec que... Em comenten que voldrà.
M'han dit que hi ha sopar, per això vinc.
Ah, carà!